En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona tarda, amics i amigues oients.
Sí, molt bona tarda a tots els qui ens escolteu, sigui al cotxe o a casa, descansant, però disposats a passar una estona amb nosaltres en clau de fraternitat.
Des d'aquest programa, com el seu nom indica, volem crear, difondre opinió pública a favor de la fraternitat universal. És a dir, en realitat, augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
I això ho fem des dels valors de l'Evangeli, que, sent profundament humans, són de pont per dialogar amb persones de totes les creences.
Avui, amics, hem preparat un programa de pel·lícula. Sí, sí, de pel·lícula. I si no us ho creieu, ja m'ho direu al final.
Pues sí, però un programa així es fa gràcies a tot un equip, també de pel·lícula. Tenim el control de so, el nostre tècnic, Toni Huguet, la Maria Jesús Dorca és la nostra community manager.
I les veus ja les coneixeu. Lluís Antoñana, aquí al meu costat.
I Amparo Gómez, a més del Toni Pedregosa, que arriba al final com la cirereta del pastís. I ara ja comencem un nou programa en clau de fraternitat.
Avui m'han dit...
Ja sabeu, veritat, avui m'han dit és la secció d'aquesta segona temporada del programa en la qual recollim un pensament breu, amb un comentari, una mena de càpsula o concentrat, fàcil de recordar, que conté una proposta per viure. Així, doncs, Amparo, què t'han dit avui?
Doncs avui m'han dit ser coratjosos a l'hora d'estimar. Ser coratjosos a l'hora d'estimar.
El comentari d'avui està extret d'una carta de Chiara Lubich, aproximadament del 1944, escrita a un grup de noies del Tercer Orde Franciscà, on subratlla l'amor concret als germans. I diu així: coneguem-nos com Déu ens coneix, no per condemnar-nos i desesperar, sinó per tenir misericòrdia els uns dels altres i ajudar-nos. Estimem-nos. Un dia ens trobarem totes unides allà dalt per tota l'eternitat si aquí baix hem tingut el valor d'estimar-nos sense excuses.
Ser coratjosos a l'hora d'estimar.
Siguem coratjosos a l'hora d'estimar.
La clau del dia.
Del 15 al 30 de novembre s'està celebrant la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Aquesta mostra té ja una trajectòria important, perquè enguany parlem de la 13a edició, que no és poca cosa.
I ja han passat 5 dies, des del 15, però encara ens en queden 10 per davant. I per això, en aquest programa de pel·lícula, volem conèixer més sobre la 13a Mostra de Cinema Espiritual, perquè hi ha novetats respecte a edicions anteriors. I per aquest motiu tenim amb nosaltres la coordinadora de l'organització de la mostra, l'Antònia Fernández, de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Aquí volem saludar de seguida. Bona tarda, Antònia.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Antònia, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i amb els nostres oients. I bé, ara, per enquadrar més el tema, hem de dir que aquest any és el tercer que la Generalitat, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, ha pres en mà l'organització de la mostra, amb la participació, a més, de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social de la Caixa i els cinemes Verdi, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Però bé, per començar, tenim aquest binomi interessant del títol de la mostra, Cinema i Espiritualitat. La pregunta és: quin tipus d'espiritualitat es troba a les pel·lícules de la mostra? Parlem d'espiritualitat d'algunes tradicions religioses? O potser parlem de les grans qüestions, com pot ser el sentit de la vida i de la mort, les malalties, la justícia... No sé.
Què en dius? La paraula espiritualitat té diferents significats. Uh-huh. A mi m'agrada remarcar el significat d'espiritualitat com a contraposat a tot allò que és materialisme. I això és la mostra. Ens parla de la vida, dels sentiments i de les emocions. Algunes pel·lícules presenten situacions en què qualsevol persona es pot trobar en algun moment de la seva vida. D'altres pel·lícules plantegen qüestions que ens podem preguntar també en algun moment, com ara aquestes que vostès comenteu, no? El sentit de la vida i de l'amor, les relacions personals, l'amor, les malalties, etc. I també ens interessa molt reflectir el punt de vista de les diferents tradicions religioses respecte de totes aquestes grans qüestions.
Mm-hmm. Clar, clar. Jo pregunto, no sé, per què motiu la Generalitat a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, no? Té aquest interès en impulsar la mostra, donar-li suport, no sé, el mateix tracta d'afers religiosos, aquesta direcció general, no? No sé si és per evidenciar, doncs, aquesta diversitat religiosa o una mica per què.
Sí, efectivament. L'any 2014, mossèn Pello Sánchez, que és l'impulsor de la mostra, ens va donar l'oportunitat de posar-nos al capdavant de l'organització. I bé, vam veure que els objectius que persegueix la mostra coincideixen amb alguns objectius que com a govern tenim en matèria d'afers religiosos. Aquests objectius són, d'una banda, afavorir el diàleg interreligiós i, d'una altra banda, augmentar el coneixement de la diversitat religiosa que tenim ara per ara al nostre país per part de la ciutadania. I va ser aquesta confluència d'objectius que ens va portar a acceptar aquest repte. I enguany és la tercera edició que organitzem i la veritat és que n'estem molt contents.
I penso que el públic també ho està, eh? La veritat és que hi ha novetats, perquè enguany la mostra ha eixamplat el seu àmbit territorial, ja que hi ha programades projeccions a les quatre capitals catalanes. I d'altra banda, també són més els locals, són més, eh? Per exemple, he vist que hi havia el Cinema Verdi de Barcelona, també algunes entitats culturals i socials, la UAB, també, penso. Bueno, aquí tenim la coordinadora, i em ve la pregunta, però potser resulta difícil, no?, coordinar tot això, sales, pel·lícules, entitats, moderadors.
Sí, francament, ha estat una organització ben complexa. Penseu que presentem 20 pel·lícules, amb 46 projeccions, en 19 sales, de 8 ciutats d'arreu del territori, i això sense comptar els centres penitenciaris.
Ah, sí.
I després també coordinar tot el que són la trentena de presentadors que comptem amb ells per fer la mostra, no? És una tasca realment molt complexa, però la fem amb molta il·lusió perquè veiem que aquesta mostra està tenint molt bona acollida i que el públic surt molt satisfet de les projeccions.
Antònia, s'ha anomenat així això dels centres penitenciaris. Ens ho pots explicar una mica més? Perquè és una cosa, trobo, bastant novedosa, no? Què es farà i com ha sorgit aquesta idea?
Sí, de fet, nosaltres fa molts anys que col·laborem amb serveis penitenciaris del Departament de Justícia en algunes altres actuacions, com ara l'assistència religiosa a les presons, o també en fem i difonem unes guies per al respecte a la diversitat de creences en l'àmbit penitenciari, en aquest cas. I bé, vam pensar que la mostra podia ser un complement idoni a tot aquest conjunt d'actuacions i també una mica pensant a afavorir la reinserció social de la població reclusa. I bé, aquesta és una experiència nova que en principi està sortint força bé.
Molt bé,
estupendo. També sabem que després de la projecció de cadascuna de les 20 pel·lícules que composen la mostra, o 19, no sé, està previst un cinefòrum, que això és una part molt, molt important i molt maca, amb un moderador o una moderadora, no sé. Però en general són persones conegudes, no?, en diferents àmbits. Em podria citar-ne alguns per poder també apreciar-ne la varietat, no?
Sí, com he comentat anteriorment, enguany comptem amb una trentena de presentadors de diferents àmbits, no? Tenim del món del cinema, però també tenim periodistes, escriptors i, evidentment, membres de diferents confessions religioses. A mi m'agradaria citar-los a tots, no? Però, clar, la llista és molt llarga i potser podria citar doncs, a Sor Lucía Caram, a Vicky Molins o al Pare Manel. Mm-hmm. I després, pel que fa a la comunitat jueva, per exemple, tenim Jorge Butman o
sí,
Maria Prieto.
Sí,
sí. De la comunitat Sikh de Catalunya tenim en Gagandeep Singh o Polacco, i després també tenim, per exemple, Marta López, que és pastora evangèlica.
Sí, també l'hem tingut en aquest programa.
Sí, sí, sí. O la Ruth Giordano, que és protestant, Fàtima Talef, musulmana. I si us heu adonat, també hem considerat que seria important també tenir en compte la presència femenina, no?, dels presentadors. Sí. I aleshores, dels presentadors ens interessa una mica la seva reflexió que fan de cada pel·lícula des del punt de vista de la seva experiència de vida. I volia aprofitar l'ocasió per agrair-los a tots que hagin volgut acceptar aquest repte de ser amb nosaltres a la mostra.
Molt bé, hem parlat dels presentadors, però parlem de les pel·lícules, no? No sé quins criteris feu servir per seleccionar-les, no? Aquestes 20 pel·lícules. Són perquè han guanyat premis o, no sé, o quina és la que a tu t'agrada més, també, no sé.
Bé, les pel·lícules se seleccionen tenint en compte diferents factors, no? Però hi ha un factor molt important que és un dels objectius de la mostra, no? Que és donar a conèixer doncs, tota aquesta diversitat religiosa que tenim actualment al nostre país. I per això ens interessa molt fer visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals. Pel que fa als premis, efectivament, algunes pel·lícules n'han guanyat, com per exemple la pel·lícula L'any del sol tranquil, que és del director polonès Zanussi, que va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia.
Això és important,
sí,
eh?
Sí, molt important. De fet, d'aquest mateix director fem una retrospectiva a la Filmoteca de Catalunya en el marc de la mostra. I una cosa que també m'agrada remarcar és que aquest any hem fet un esforç molt important per portar pel·lícules d'estrena molt recent o fins i tot pel·lícules que encara no s'han estrenat i que s'estrenaran a la mostra. És el cas, per exemple, de Falling, que es presentarà el proper dia 24 al Cinema Verdi i que, a més, comptarem amb la presència de la directora del film, Anna Rodríguez Rosell. I, finalment, pel que fa a la meva pel·lícula preferida, doncs em sembla que és la pregunta més difícil que m'heu fet, perquè, clar, són tantes i tan interessants. Però podria citar, per exemple, Human, que és un documental amb entrevistes a moltes persones de 60 països de tot el món, perquè crec que aquesta pel·lícula sintetitza tot el que seria la filosofia de la mostra. És allò de que tenim, podem tenir diverses opinions, diverses creences o no creences, però ens hem de conèixer els uns als altres per trencar tots aquests tòpics i prejudicis.
Bé, parlem ara d'una qüestió molt més prosaica, però que també interessa a la gent, que és el preu de les entrades. Què tal? Què en són aquests preus?
Aquest tema depèn de la política de preus de cada sala. Nosaltres, com a organització, no hi entrem. I, per exemple, hi ha sales que fan les projeccions gratuïtes, com, per exemple, el Cinema Catalunya de Terrassa o el Cercle Catòlic de Blanes. Després tenim la Filmoteca de Catalunya o els Caixa Fòrums de l'Obra Social La Caixa, que tenen el seu preu estàndard de 4 euros i després també fan descomptes per a diferents col·lectius. I després també tenim doncs, la sala comercial que s'incorpora aquest any, que és el Cinemas Verdi, que, clar, en tant que sala comercial, doncs s'aplica els preus habituals de qualsevol sala.
S'entén, sí.
I, clar, com que no podem explicar tot en detall, els oients, que jo crec que ja tenen unes ganes d'anar a veure aquestes pel·lícules impressionant, doncs on han d'anar, on poden trobar tota la informació concreta d'horaris i de dates de projeccions?
Molt bé, doncs a Fets Religiosos tenim una adreça web, que ara la donaré, i aleshores allà hi ha tot el programa, totes les adreces i els telèfons de totes les seus, les dates, etc. I aquest web és gencat.cat/afers-religiosos. També poden trucar al telèfon 93 554 58 52 o també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials.
Molt bé, doncs per un camí o per l'altre
ja arribarem.
Doncs moltes gràcies, Antònia. Ens has motivat realment per anar a gaudir de la mostra i del bon cinema. I desitgem que sigui tot un èxit i que, bueno, hi hagi una 14a edició i moltes més, no?
Doncs moltes gràcies a vosaltres i us esperem a la mostra.
Antònia, moltes gràcies. Ja ens trobarem potser algun dia al cinema, no?
I tant.
El dia a dia de la fraternitat.
El testimoni d'avui és un exemple coratjós de viure l'amor en el món del treball. Ens arriba d'un matrimoni que tenen una empresa familiar. Ara ens ho expliques tu, oi, Amparo?
Sí, sí. Diu així. Fa alguns anys, el meu marit i jo ens varen fer càrrec d'una petita empresa mecànica, amb 6 empleats i una nombrosa clientela. Era un petit somni que es realitzava, també pel fet que així podíem assegurar un futur laboral als nostres fills. Ja en els primers mesos, en mig any d'activitat, ja ens vam topar amb la dura realitat del treball autònom. Discontinuïtat, burocràcia i també algun intent solapat de corrupció. Per a nosaltres era important respectar la legalitat, ignorant aquestes sol·licituds. Però a causa d'aquesta actitud i a la crisi del sector de l'automòbil, en qüestió d'un any la facturació de l'empresa era la meitat del previst. Ens vam trobar amb molts deutes i sense prou recursos i, conseqüentment, vam haver de prendre la duríssima opció d'acomiadar gran part dels treballadors i de vendre les màquines per poder donar-los tot el que els corresponia. Tot això era com un fracàs, però no ens vam rendir. Ens vam posar en mans de Déu perquè ens guiés en les nostres decisions i la providència no es va fer esperar. Es presenta l'ocasió de canviar de sector de treball, amb més garanties de continuïtat. Per altra part, el meu pare va posar a la nostra disposició una suma de diners per fer front a allò més urgent. Un representant ens va deixar en ús una maquinària i els proveïdors també ens van afavorir amb pagaments a terminis per facilitar, no?, la cosa. Així, a poc ens vam recuperar. El fruit més maco d'aquest període va ser que els nostres fills van créixer donant valor a les coses importants, com el triar una vida sòbria i poder experimentar així l'amor de Déu per mitjà de molts petits però importants signes, i tot això ha reforçat la cohesió de la nostra família. Recentment, un client nostre ens va sol·licitar una producció important per 2 mesos, però que en el futur anunciava la possibilitat de fortes comandes i, per tant, tranquil·litat econòmica per un temps. Fenomenal. Ara bé, cap al final del treball, vam descobrir que les peces que produïem s'anaven a emprar en la indústria de les armes pesades. La veritat, davant dels nostres ulls passaven les imatges de desesperació de tants pròfugs que fugen de les guerres en els seus països. No podíem acceptar aquest treball. Va ser difícil no acceptar-lo, perquè ens hagués assegurat la feina per molts mesos, però no vam dubtar. I el que ens ha fet més feliços ha estat que el nostre fill, que ja ha començat a treballar amb nosaltres, ha estat completament d'acord. Estem segurs que la providència de Déu, que hem experimentat moltes vegades durant aquests anys, no ens faltarà.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I estem esperant en candeletes aquest moment per escoltar la reflexió de l'Antoni Pedragosa. T'escoltem atentament, Toni. Endavant.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La persona humana té unes necessitats vitals de les que no en pot prescindir. Les més bàsiques, naturalment, serien el poder-se alimentar, poder tenir una llar on viure. Un tercer aspecte serien les necessitats psicoafectives. Som éssers socials i, per tant, tenim necessitat de relacionar-nos, d'estimar i sentir-nos estimats. Però després hi ha una quarta necessitat, que sovint la tenim una mica oblidada. És la dimensió espiritual de la persona. La causa d'aquest oblit potser ha estat la societat de consum que ens menja la capacitat de situar-nos davant del misteri, dels interrogants vitals de la nostra existència. Com, per exemple, la pregunta per què existeixo? Per què existeix tot el que m'envolta? Què puc fer jo amb aquest món? Què espera el món de mi? Tot aquest conjunt de preguntes i moltes d'altres configuren l'espiritualitat de la persona. L'espiritualitat pot tenir o no pot tenir un component religiós. En el component religiós se'ns personifica el misteri amb la persona de Déu com a font de tot bé, amb el que es té un diàleg de confiança plena i amb la que se'ns planteja la pregunta següent. Què espera Déu de mi? Si a l'espiritualitat no hi ha el component religiós, la pregunta seria diferent. Seria, què espera el món de mi? Però tant en un cas com en l'altre, l'espiritualitat genera les mateixes respostes. Necessitat de justícia, necessitat de veritat, necessitat de reconciliar-nos amb un mateix i amb els altres, necessitat de ser generadors de pau, de respectar i sentir-nos respectats, necessitat de trobar un sentit a la vida, necessitat de generar vincles, tant personals com col·lectius, i després una altra necessitat, que la persona no estigui al servei del mercat, sinó al revés, que el mercat estigui al servei de la persona. Així, l'espiritualitat ens obre la porta a uns grans beneficis existencials i humans, i ens ajuda a donar el just valor a cada cosa, perquè genera bona convivència, genera bé comú, genera, en definitiva, un món millor. Fins i tot amb aquelles petites coses de cada dia també ens poden canviar millor. I un veu que un somriure pot ser més que un somriure i que un petó pot ser més que un petó. Amigues, amics, fins diumenge que ve.
Lluís, ja s'està acabant aquest programa de pel·lícula, no? Com les bones pel·lis, també aquest programa se'ns ha fet curt.
És veritat, per mi sempre se'm fa curt, Amparo, no? Però bé, per compensar, recordem que de pel·lícules bones en tenim un grapat, a la Mostra de Cinema Espiritual. I, per exemple, avui mateix, a les 7 de la tarda, a la Filmoteca, encara ens donarem temps, doncs, si correm, no sé, per anar-hi, per veure aquesta pel·lícula de La vida, una malaltia mortal de transmissió sexual, no? I bé, això ja sabeu que no es fa només aquí, sinó a moltes ciutats de tota Catalunya, i us recomano que no us ho perdeu.
Això, nosaltres ens tornarem a sentir d'aquí una setmana, però si hi aneu i voleu compartir les vostres impressions, doncs escriviu-nos al programa, al correu electrònic, o truqueu a la ràdio i deixeu un missatge per a nosaltres.
Doncs molt bé, fins al proper diumenge a les 6 de la tarda. Amics, amigues, com sempre, i en tot cas, quedem en clau de fraternitat.